24 i els parla Marc Castro.
Info migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Des de l'abril, l'Arxiu Nacional de Catalunya està duent a terme unes obres d'ampliació per donar resposta a les necessitats d'espai que han anat creixent amb els anys. La reforma augmentarà en un 50% l'espai de custòdia de documentació amb 16 nous dipòsits que s'afegiran als 32 existents. L'ampliació no només augmentarà la capacitat d'emmagatzematge, sinó que també millorarà les instal·lacions per als usuaris i el personal d'aquesta seu de l'Arxiu Nacional de Catalunya que està ubicada aquí a Sant Cugat. Una de les novetats és, de fet, la creació d'un nou espai d'esbarjo. El disseny de l'ampliació, a càrrec dels arquitectes Josep Benedito i Gaspar Costa, busca integrar-se en el paisatge aprofitant el desnivell del terreny a la carretera de Vallvidrera. Ho ha explicat la cap de Servei de Coordinació de l'ANC, Àngels Bernal, en una entrevista al magazín Faves Contades.
Aprofitant aquest desnivell del terreny, es creen aquestes tres plantes de dipòsits i sales de treball per costat de la carretera de Vallvidrera. No serà, per tant, un edifici alt com les torres actuals, sinó un edifici que busca integrar-se en el paisatge, integrar-se en l'espai.
Bernal també ha explicat que aquests espais incorporaran un doble aïllament per protegir els documents de les variacions de temperatura i humitat. A més, s'inclourà una coberta verda i en el futur s'instal·larà una pèrgola fotovoltaica al terrat de l'edifici existent. Aquesta primera fase de l'ampliació té un cost de 10 milions d'euros i està previst que finalitzi a la tardor de 2025. Bernal ha assenyalat que hi ha plans per a una segona fase d'ampliació en un futur, tot i que encara no està programada. Una informació que enceta aquest informatiu migdia d'avui dimecres 20 de novembre de 2024, que també poden ampliar a www.cugat.cat amb fotografies de com serà aquesta nova ampliació de l'Arxiu Nacional de Catalunya. D'altra banda, també avui és notícia que la Junta de Veïns de Valldoreix celebra demà dijous la sessió ordinària de novembre. A l'ordre del dia només hi figura una moció presentada pel govern, que és format per Valldoreix Plural, Esquerra, el PSC i la CUP, i una altra moció presentada per Junts per Valldoreix de suport a la declaració de Prada en defensa del català. És una moció conjunta presentada pel govern i Junts per Valldoreix. L'MD seguirà així les passes de l'Ajuntament de Sant Cugat, que al ple de setembre ja va aprovar una moció en aquest sentit. La sessió comença a les 6 de la tarda i es pot seguir en directe al canal de YouTube de l'EMD. L'equip de govern prem l'accelerador per consolidar la construcció de l'escola La Mirada de forma definitiva a la Guinardera. El regidor d'Urbanisme, Àngel Pedrós, ha afirmat que el calendari per ubicar el centre en aquest emplaçament va en bona línia en no rebre al·legacions. De moment, l'aprovació inicial de la modificació urbanística per retirar l'edifici del bosc de Vullpelleres. Pedrós preveu que en 2 o 3 mesos el govern porti a aprovació provisional el canvi de planejament per tenir abans de l'estiu l'aprovació definitiva de la Generalitat. L'escoltem.
Si el que fa el jutjat és no emetre sentència.
Sí, és el més important. Ara, aquí el tema és que, les aprovacions per la Guinardera van en bona línia, o sigui, no, de moment no tenim al·legacions, ni tenim problemes, o sigui que, per tant, el més probable és que es consolidi la Guinardera baix amb el 95%.
Els plans del govern coincideixen amb la intenció del TSJ de suspendre provisionalment, a petició de DENC, el recurs dels ecologistes contra la modificació urbanística que permet edificar l'escola al bosc. Així, es resoldria no emetre sentència sobre el procediment, obrint un període de 2 anys, al final del qual el jutge arxivaria el cas definitivament si cap part no s'hi pronuncia. Per cercar la DENC, ha representat els interessos de la plataforma SOS Vullpelleres al llarg d'aquests anys. El president Joan Carles Salles ha explicat que han sol·licitat al jutge, com dèiem, la suspensió del recurs, veient la bona voluntat política de l'actual govern de buscar una alternativa al bosc. Més activitats, més dies i més pressupost. Sant Cugat commemorarà entre el 22 de novembre, que és aquest divendres, i el 5 de desembre, el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, amb una vintena de propostes sota el lema No som invisibles. L'objectiu de la iniciativa és posar en el mapa les persones amb qualsevol tipus de discapacitat i treballar la conscienciació des de la inclusió i la diversitat. Agents dels àmbits dels drets socials, la cultura, l'esport i la comunicació, com Cugat Mèdia, han col·laborat en el programa d'on destaca la Fira d'Entitats del sector l'1 de desembre. La taula per persones amb discapacitat coordina el programa del Dia Internacional que es commemora el 3 de desembre. Ferran Felius és el comissionat de les persones amb discapacitat a Sant Cugat.
Aquesta D de discapacitat la volem convertir en D de diversió, en D de diversitat, no en D de discapacitat, i ojalà no tinguéssim que celebrar aquest dia. Hem de lluitar precisament per això, perquè algun dia, el 3 de desembre, no sigui el dia internacional de les persones amb discapacitat, sinó que el dia a dia ens faci que la nostra societat sigui més inclusiva.
De fet, no faltarà, com dèiem, la col·laboració de Cugat Mèdia, que ofereix la projecció del film La família Bélier i una tertúlia especial amb els polítics per debatre sobre discapacitat. Una altra proposta interessant és el torneig de futbol adaptat amb la participació enguany de l'equip inclusiu del Barça. Atenció, perquè el Gran Recapte torna un any més a Sant Cugat. La iniciativa començarà aquest divendres i culminarà el dissabte. Com és habitual, la recaptació d'aliments i donacions es farà als mercats i supermercats. Fins a 29 comerços del municipi se sumen a la jornada de solidaritat organitzada pel Banc dels Aliments de Catalunya. I per primera vegada, l'Esport Català també s'uneix a la proposta fomentant el voluntariat, així com les donacions d'aliments o econòmiques. Amb el lema "Aquest any esperem recollir més aliments que excuses", el 50% de les donacions rebudes també es destinaran al damnificats per la Dana al País Valencià. I atenció, perquè els forts vents de la matinada de dimarts i aquesta primera hora de dimecres s'han deixat sentir a Sant Cugat sense incidències remarcables de moment. La caiguda d'un arbre a la carretera de Vallvidrera i de diverses branques del centre són de moment les afectacions que ha comunicat l'Ajuntament. Efectius de la Policia Local, Protecció Civil, Parcs i Jardins i Brigada treballen per resoldre les possibles incidències, retirant els arbres i les branques caigudes. Una d'elles ha caigut sobre un vehicle Puig i Cadafalch sense provocar ferits. L'Ajuntament manté l'alerta per ventades i activa el pla Bencat fins al vespre. I el Departament de Salut està enviant aquesta setmana 2 milions de missatges als mòbils de recordatori per demanar atenció dia i hora per a la vacunació contra la grip i la Covid-19. En una primera fase de la campanya de vacunació, iniciada el 23 de setembre, es va començar a vacunar les persones que viuen en residències, els majors de 80 anys i les dones embarassades. I en una segona fase, començada el 14 d'octubre, es va ampliar infants entre 6 i 59 mesos, majors de 6 anys i persones amb estats de salut de risc. Ara Salut recorda les persones d'aquests grups, precisament que encara no han rebut el vaccí, que poden demanar hora per fer-ho al seu cap de referència o al punts de vacunació. I també hem d'explicar-los avui que Comissions Obreres demana responsabilitats a l'empresa ISS amb seu corporativa a Sant Cugat per la mort d'un treballador de divendres arran d'un accident laboral a una empresa de Terrassa. L'accident va ser dijous passat sobre les 4, quan l'home, un treballador de neteja, va caure d'una altura de 3 metres per causes que es desconeixen, han confirmat a l'ACN fonts policials. El sistema d'emergències mèdiques va traslladar-lo a l'hospital, on finalment va morir. Comissions Obreres ha lamentat el succés i ha reclamat a la direcció d'aquesta empresa terrassenca i també d'ISS que extremin les mesures de seguretat i es revisin tots els protocols per evitar nous accidents. També reclama a l'administració la màxima celeritat per depurar possibles responsabilitats. ISS, amb seu aquí a Sant Cugat, és una empresa dedicada principalment als serveis de la neteja i manteniment tècnic. Moment ara de la plana cultural. L'Escola Municipal de Música Victòria dels Àngels i Conservatori de Sant Cugat es prepara per celebrar Santa Cecília, patrona dels músics, amb un concert solidari avui mateix. Clara del Ruste, professora d'Educació del cos del centre, ha explicat al magazín Faves Contades que aquest any el concert està dedicat a la Fundació Mirzo, que és una organització que treballa per plantar cara a la guerra amb l'art i la música. L'actuació d'avui comença a 7:45 a l'aula magna del Conservatori. L'entrada té un cost de 10 euros i es poden fer donacions també a Fila Zero a través de Bizum. Tota la informació, el transferència, el número de compte, el número de Bizum, els poden trobar a www.cugat.cat. Melcior, Gaspar i Baltasar busquen fades, patges i ambaixadors perquè els acompanyin durant la cavalcada de Sant Cugat, que se celebrarà el 5 de gener. Per poder participar de l'activitat, atenció, organitzada pels Amics dels Veterans i la Regalèssia, s'obrirà un període d'inscripcions en línia al web de l'associació, que s'allegarà des del 25 de novembre fins al 10 de desembre. Maite Martín fa parada també aquest divendres al Teatre Auditori, aquí a Sant Cugat, a les 8 del vespre, amb tatuatges. És un espectacle en què la cantant fa un recorregut per cançons que, de ben segur, d'una manera o altra, han format part de la banda sonora de la vida de moltíssimes persones. El repertori inclou clàssics de la música com Gràcies a la vida, No me quite pas, de Recuerdo Amanda i Alfonsina i el mar, entre d'altres. La barcelonina submergeix el públic en un viatge emocional gràcies al retrobament d'aquestes melodies eternes. L'espectacle s'emmarca, per cert, en la secció activitats del Dia Internacional contra les Violències Masclistes. El concert té una durada d'una hora i mitja i el preu de l'entrada d'aquest concert de divendres és de 32 euros. Ara l'apunt esportiu del dia. El Club Gimnàstica Rítmica i Estètica Sant Cugat amb 3 ors i el Muntanyenc amb una plata i un bronze són el balanç dels dos clubs de la nostra ciutat al Campionat de Catalunya disputat a Lleida. El Rítmica i Estètica Sant Cugat han guanyat el català a les categories Benjamí 7, l'Alavi 4 i el Júnior 5. D'altra banda, el Muntanyenc ha pujat al podi com a subcampiona de Catalunya amb l'equip Sènior 6. El Club Sant Cugatenc ha assolit el bronze, però el trofeu nacional du Utebo. I fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dimecres 20 de novembre de 2024. Recordin que la informació continua constantment a internet a www.cugat.cat. Gràcies per la seva atenció. Que passen una molt bona tarda.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Reemissió del Gall del Monestir d'avui.
Bon dia, comencem la tertúlia política a Cugat Mèdia. Sant Cugat es dota d'un protocol de dol i actuació contra els feminicidis. L'Ajuntament es compromet a garantir que els espais siguin segurs i les vides de les dones siguin lliures. El document ha rebut aquest dilluns el vistiplau del ple, amb vots a favor de Junts, d'Esquerra Republicana, el PSC, la CUP i En Comú Podem. El PP i Vox han votat en contra. El text és una guia que complementa el protocol per abordar les violències masclistes en l'àmbit de la parella i busca que tota la ciutadania pugui usar termes i referències compartides per fer front a aquestes situacions. Moment la regidora d'Igualtat i Feminismes en funcions, Esther Madrona.
Crec que aquest protocol intenta reflectir el que és una gran problemàtica social, intenta posar-hi ordre i, evidentment, intenta establir també tots aquells mecanismes necessaris per poder fer un acompanyament correcte en el moment en què es produís o, malauradament, es produeixi un feminicidi en aquesta ciutat. Aquest protocol l'aplicaríem no només quan la dona assassinada sigui santcugatenca, sinó també en l'hipotètic cas que aquest feminicidi passés a la ciutat.
Doncs obrim la tertúlia amb una pregunta clara. Són polítiques efectives contra aquesta xacra? Primerament hem de saludar els qui participen d'aquesta tertúlia. Avui no tindrem cap representant de Junts, han excusat la seva presència, però sí d'Esquerra Republicana, una de les seves regidores, en aquest cas l'Esther Madrona. Esther, molt bon dia.
Bon dia, què tal?
També tenim la Susana Casta, vocal del PSC a l'MDE de Valldoreix. Bon dia, Susana.
Bon dia.
L'Álvaro Benejam, regidor del PP, bon dia.
Bon dia.
El Marco Simarro, regidor de la CUP, bon dia.
Bon dia.
Graciela Roc, activista d'En Comú Podem.
Bon dia.
Bon dia. I, finalment, José Manuel Arias és assessor del grup municipal de Vox a Sant Cugat. José Manuel, bon dia.
Bon dia.
Molt bé, començarem primerament per l'Esther Madrona, que ens pugui respondre a aquesta pregunta que llancem aquí sobre la taula.
Sí, gràcies, molt bon dia. Tu preguntaves una pregunta molt concreta, no?, de si aquesta tipologia de polítiques són efectives contra aquesta xacra. M'atreviria a dir que no són efectives, però amb una argumentació una mica desenvolupada, perquè crec que per molts mecanismes i molts protocols amb els quals es doti l'administració, encara tenim una gran feina per fer, per intentar reconduir aquestes situacions que, malauradament, en el nostre dia a dia cada vegada es reprodueixen més i més, i molt sovint cada vegada en ambients molt més propers i que ens afecten o ens hi podem sentir identificats i identificades d'una manera molt directa. Per tant, no, per contestar d'una forma concreta en aquesta pregunta, crec que ho podríem dir així, però sempre amb aquesta mirada posada a seguir treballant per, com a mínim, preparar-nos i tenir tots i totes el màxim d'informació possible per fer front a situacions com aquestes. Jo crec que el que vam aprovar en el ple de dilluns és una proposta molt clara que va orientada, com de fet ara em repetiré a mi mateixa, amb aquest tall que hem escoltat fa uns segons, però és una proposta que va encaminada justament a establir quins són aquells mecanismes o a establir quins són aquells passos que ha de fer l'Ajuntament de Sant Cugat en l'hipotètic cas, o en el cas que es donés a terme un feminicidi a la nostra ciutat. I com deia, i torno repetint, no només per aquelles dones que siguin santcugatenques, sinó també en el cas que passés en aquesta ciutat, encara que la dona no fos santcugatenca o no sigui santcugatenca. Aquest protocol recull quins són aquests passos que hem d'anar seguint, sobretot pensant en quin és l'acompanyament que cal fer des de l'administració. Quan dic administració no parlo només de l'Ajuntament, sinó que també parlo de tots els serveis relacionats i implicats en l'abordatge d'aquestes situacions. Parlo de serveis sanitaris, parlo de Mossos d'Esquadra, parlo evidentment de serveis socials, no? Tots aquests serveis que tenim a dins de la casa, policia, també acompanyament en el sentit més ampli de la paraula, no? Posar la mirada en aquest entorn més proper de la víctima, activar tots aquells mecanismes que també com a Ajuntament tenim a la nostra disposició per fer aquest acompanyament, i no només això, sinó que també explicar a tota la ciutadania què ha passat, no? Suposo que els que us dediqueu en el món de la comunicació sabeu de sobres que la gestió d'una situació de crisi o d'emergència és extremadament complicada. Tothom de cop i volta es converteix en el millor i en el més expert en aquesta matèria, i per tant aquestes pàgines el que intenten és donar eines a tothom que es veuria implicat en una situació així per tenir un discurs únic i acompanyar, com deia, aquest entorn de la víctima, i ja de passada doncs també aprofitar per explicar a tota la ciutadania què és un feminicidi i en quina situació ens trobem.
Molt bé. Parla ara Susana Casta, vocal del PSC en AMD.
Ara, jo la veritat és que crec que està molt bé que des de l'administració més petita, com poden ser els municipis, avancen amb aquest tipus de polítiques i sobretot amb aquest protocol. El fet de poder acompanyar a les famílies a l'entorn després d'una dona morta per un feminicidi, crec que és lo correcte, és lo que anímicament ens demanaran aquelles famílies, i crec que és el camí. Jo sí que crec que les polítiques que estem fent des de fa uns anys fins ara sí que són efectives, perquè sobretot amb el fet de la que és la denúncia. Jo crec que al final estem aquí per protegir aquest tipus de situacions, de que no continuïn endavant, que no, de posar, de barrar el pas amb aquest tipus d'agressions, que al fin i al cabo és molt trist que matin a les dones pel fet de ser dones i que matin a aquelles persones que més ens han d'estimar o ens han d'acompanyar. Jo crec que sí que estem fent polítiques efectives, i però clar, es necessita un temps per veure-les que realment tinguin èxit, perquè desgraciadament jo no veig en un futur molt proper que això s'acabi, però respecte a lo que és les polítiques municipals com aquest protocol, crec que sí que serà efectiu, perquè al final el que ha de fer l'administració, el que hem de fer és estar sempre al costat de les víctimes i sobretot explicar molt clar el que ha passat, que és el que diu l'Ester, la informació, poder traslladar la informació del que passa, de que no és un assassinat normal, de que no és, que és al final que això és que et maten per ser dona, és un feminicidi. Això és el que s'ha d'explicar i el que ha d'haver un protocol d'acompanyament. Sí, clar, jo crec que sí que serà efectiu, però bueno, hem de recórrer un temps.
Tant de bo no l'haguem d'aplicar mai.
Ojalà,
això, també.
Però bueno, ja sabem que està, que és l'important, i jo crec que sí, jo crec que, bueno, pues que es posi en marxa a veure si realment.
Álvaro Benesam, del PP.
A mi m'agradaria comentar aquest tema avui i per no tenir, o sigui, amb la menys conflictivitat possible sobre el tema de l'argumentari, perquè jo crec que és un tema que volia acabar amb aquest punt, però crec que és un tema, però començo. Crec que és un tema que tindria de tenir acord unànim de tots els partits a la ciutat, no? Del ple. I per què? Doncs perquè crec que és prou important com perquè hi hagi un acord del 100% de les forces polítiques de l'Ajuntament. No? No sé. I tot el que no sigui això, doncs per mi és una feina mal feta o parcialment feta. No feta del tot. I per què ho dic? Perquè crec que ja nosaltres vam votar que no, i vam votar que no perquè no estem d'acord amb el 100% de les coses que es diuen doncs en aquest acord, no? No estem d'acord, i per tant algunes d'elles, moltes les subscriuríem, estaríem d'acord, però altres no? Especialment amb el tema de, per exemple, les nomenclatures i algunes de les afirmacions que es fan, que nosaltres doncs no ens sentim còmodes, per exemple amb el comentari que heu fet ara mateix, no? que es mata a una persona dona pel fet de ser dona, Jo estic radicalment en contra. No és que estic radicalment en contra, perquè si no, perquè si fos això, es produirien altres fets que la condició humana pues, portaria endavant que no passen, no? I jo crec, i sóc creient amb els postulats que diuen que si passa això és perquè hi ha altres motius, una relació afectiva o exrelació afectiva, tòxica, poder, o sigui, o amb altres problemes que desencadenen, doncs, violències. Però no per ser dona, sinó perquè hi ha problemes de convivència o problemes mentals d'algú, no? Perquè jo, a mi no em cap al cap que algú pugui fer mal a una altra persona per tenir una relació que no funciona bé, no? Però, bueno, a mi no em cap al cap. Però, clar, si hi hagués voluntat política, aquestes declaracions serien del 100% de les forces polítiques. Jo crec, I si no caiguéssim en aquests estereotips de que maten una persona per ser dona. Perquè no és així, i perquè les dades demostren que no és així. És que no van matant a les persones pel carrer, a les dones pel carrer per ser dones. Això no passa. De fet, moren més homes al carrer que dones. I, bueno, llavors, per aquesta regla de 3, diria que els maten per ser homes, perquè hi ha més homes morint al carrer que dones. No sé, jo són maneres de fer que no m'identifico. M'identifico plenament amb la defensa de les dones contra la violència masclista. Plenament. Contra la masclista i contra qualsevol. Sigui d'una altra dona, també. Contra qualsevol violència. Però en aquest cas parlem de la violència masclista. Però, clar, hi ha encaminar-ho cap a aquests postulats que el que determinen és que hi ha una manera generalitzada de fer contra les dones en tema de violència masclista per ser dones, només pel fet de ser dones, jo no ho crec, no m'identifico per res.
Molt bé, escoltem ara el regidor de la CUP, el Marco Simarro.
Bon dia. Bé, jo, en relació a l'última intervenció que feia l'Àlvaro, bueno, jo ja m'imagino que no hi hagi unanimitat a una cosa així, jo no vull tenir unanimitat si el marc interpretatiu que hi ha en algun dels partits, i segurament el que vindrà després de mi doncs, també el comprarà, és aquest, no? Perquè al final jo crec que estaria bé que s'aportessin dades també que justifiquin o expliquin aquests arguments que has esgrimit.
Perfecte, eh?
Perquè, si vols, perquè jo crec que quan parles d'homes morts en relació a un clima de violència i tal, has de parlar de delinqüència, has de parlar de la masculinització de la delinqüència, perquè precisament en episodis delictius on hi ha violència i morts, on estan involucrats homes, la majoria de vegades, és en pràctiques masculinitzades. Podria ser tràfic de drogues, podria ser algun altre tipus de fets delictius. Per tant, no té res a veure amb un fenomen com el de la violència masclista. La violència masclista és violència. Però la violència masclista cal identificar-la i cal assenyalar-la, perquè si no el que feu és que negueu l'existència de la violència masclista és condemnar
les dones. No neguem l'existència de la violència masclista.
Deixa'm acabar.
Sí,
és mentida, això, carai.
Bueno, he estat escoltant tot el que has dit, que no existeix violència cap a les dones, que no existeix res que no sigui...
Que no existeix violència contra les dones, jo he dit, no he dit això. Si has entès això, o és que no m'has escoltat?
Mira, un moment, fem una cosa, que parli el Marco, que acabi l'exposició, després deixem que acabi tothom la seva intervenció i després interpel·leu directament les afirmacions que hagi fet una altra persona. Continua, Marco, sisplau.
Has dit que no hi ha violència contra les dones per fet de ser dones. Llavors, és part fonamental i que fonamenta la idea de que la violència masclista existeix dins d'un sistema de valors i principis patriarcal on les dones pateixen molt més tipus d'agressions i abusos i violència, fins inclús la mort pel fet de ser dones. I les dades remeten a aquest tipus de dinàmiques, a aquest tipus d'actituds. I al final, la societat almenys occidental en la que vivim participa d'això. I si no, per què hi ha eines com aquestes i com moltes altres, tant de bo aquest protocol no l'haguem de fer servir, però és que abans d'aquest protocol van moltes altres eines que tenen aquesta especificitat i tenen aquesta mirada, i gràcies a qui són hi ha més denúncies, perquè l'altre dia al ple, per part del teu grup, a més també es va dir que a més parlem de feminisme, més morts hi ha de dones o més violència contra les dones. És que és una bogeria el que esteu plantejant. El que s'està fent és s'està visibilitzant una situació de desigualtat, d'opressió i de violència que acaba, malauradament, moltes vegades amb mort cap a les dones per fet de ser dones, gràcies a l'aixecament de la veu del feminisme i a posar en marxa una sèrie de recursos com el SIAT, Servei d'Informació i Atenció a la Dona, que per cert a Sant Cugat, amb els anys que passa, cada vegada té més dones per violència masclista. Hem passat de 103 al 2021 a 140 al 2023. El cap, les atencions en relació a la violència masclista d'un any a l'altre han doblat de 16 a 33 casos. És a dir, és una cosa sistemàtica. Bé, les coses sistemàtiques, en termes sociològics, en termes de gestió de la civilització, diguem-ne, doncs es posen perspectives com la de gènere per poder actuar-hi. Jo crec que aquests protocols són més que necessaris, aquestes eines són necessàries, i ara més que mai. I per últim diré que el PP, fa uns anys, quan no hi havia Vox, si subscrivia algun dels manifestos del 25 de novembre, Dia contra les Violències Masclistes, del 8 de març, Dia de la Dona, el que passa que, com que s'ha radicalitzat també cap a la dreta, s'ha apuntat a l'onada aquesta que nega a part de la violència masclista o del sistema patriarcal, per fet també que hi és Vox, que segurament ara doncs, il·lustrarà amb la seva perspectiva.
Molt bé, donem pas a Vox, precisament, a José Manuel Arias, assessor del grup municipal de Vox de Sant Cugat. José Manuel?
Sí. Bueno, la pregunta respecto a si ha habido un fracaso con de estas políticas de género, creo que sí, que es evidente, el problema sigue ahí. Llevamos ya casi 20 años desde la proclamación, desde que se promulgó la ley de violencia de género, la ley orgánica de violencia de género, y el problema sigue ahí. Yo, seguramente por muchos factores, uno de ellos es que se abordó desde una perspectiva más ideológica que técnica este problema, y entonces no se han dado las soluciones que se deberían dar. Nosotros sí, hemos abogado siempre por ampliar esta protección. Por supuesto que hay que proteger a las mujeres de la violencia que sufren, incluso más de lo que se está protegiendo ahora. Pero también se debe proteger a otros miembros de la unidad familiar, por eso siempre hemos hablado de violencia intrafamiliar, que no está reñida con proteger a las mujeres, es que no es complementario. Hay que trabajar en la prevención, más que, bueno, en hacer manifiestos ideológicos, y nuestra propuesta sería esa, o sea, endurecer obviamente pues las penas a aquellos que atenten contra las mujeres, pero también contra otros miembros de la unidad familiar.
Molt bé, gràcies. I acabem aquesta primera ronda, després ja farem interpel·lacions directes amb les afirmacions que s'han fet en aquesta primera ronda. Tanca la ronda Graciela Roc, activista d'En Comú Podem. Bon dia.
Hola, bon dia, moltes gràcies. Bueno, hay mucho que decir acá, así que paciencia. Bueno, la primera es la respuesta a esta pregunta, ¿no? ¿Funcionan o no funcionan? Yo creo que no hay que perder de vista que este documento, como se menciona, es un documento de actuación interna, ¿no? Es decir, ¿qué pueden hacer la administración y los servicios cuando sucede un caso como este? En ese sentido, no es un documento, sino un documento que tiene un tema de protocolario, ¿no? Interno y de comunicación, ¿no? En ese sentido, un protocolo de DOL y tal no evita los feminicidios. Habla de cómo se actúa en el caso de los feminicidios. Entonces, ¿funciona? Pues claro, funciona tanto como se actúe en cuanto al protocolo. Por supuesto, es necesario otro tipo de herramientas que no solamente contabilicen y visibilicen la problemática de los feminicidios, como es esta, sino que haya elementos para identificar, prevenir y atender casos de violencia machista cuya máxima expresión es el feminicidio. En ese sentido, y entonces ya apelo un poco a lo que se ha dicho en la mesa, me parece como muy interesante que desde el PP se hable de violencia machista, pero no de feminicidio, y desde Vox se hable de violencia contra las mujeres, pero se evite hablar de violencia machista. Es decir, el término feminicidio, que existe desde hace mucho tiempo, que se utiliza para referirse a los asesinatos de mujeres por su condición de género y por las estructuras en la sociedad de género, es decir, yo creo que es importante apelar a esto porque no se está hablando de que efectivamente una mujer va por la calle y la matan como si nada, que a los hombres tampoco van por la calle y los matan como si nada, ¿no? Es decir, que eso es mentira. Es verdad. De lo que hablamos cuando hablamos de feminicidios es de las estructuras de poder, de relaciones, de dinámicas que normalizan e invisibilizan la violencia contra las mujeres. De eso habla la violencia machista, de cómo las mujeres sufren y sufrimos violencias específicas enlazadas al rol que tenemos en la sociedad, que va de violencia sexual, de feminicidios, de violencias económicas, y que no sufren de forma específica los hombres. Así como Marco decía, hay violencias específicas que los hombres, pero que no están, que no son estructurales, que no van enlazadas a una dinámica estructural. Entonces, ya después de aquí, de este término como más técnico, porque me parece que sí es importante que cuando hablamos de feminicidios, que el feminicidio, el término feminicidio no es algo moderno, se usa desde 1996 para hablar de los asesinatos hacia las mujeres por su condición de mujer. No es algo que se nos ocurrió hace 10 años porque lo que sea. Entonces, o hablamos de violencia machista y entonces entendemos que la violencia machista existe y creemos en ella y por tanto en feminicidios, ¿no? O esto es simplemente un discurso que, como dice Marco, pues se ha tirado hacia la derecha porque ahora nos interesa decir que no hay feminicidios. Me parece que es muy peligroso que en un espacio público, en un pleno público, se invisibilice y se niegue la existencia de feminicidios. Porque entonces el ejercicio que se hace de comunicación y el ejercicio que se hace de prevenir esos feminicidios y de prevenir esa violencia machista, es decir, cuando nuestras escuchas están viviendo violencia machista en casa o en la calle o en el trabajo o donde sea y escuchan a sus representantes políticos hablar de que no existe, hombre, pues no sé, a mí me parece que ahí es menos de ideología y más de un compromiso social de qué tipo de sociedad queremos y si queremos una sociedad donde haya una vida libre de violencia para las mujeres o no. Y si es que no, que esa sea la posición clara y que nos la digan.
Molt bé, Esther i després Álvaro.
Sí, l'Álvaro de fet explicava que li hagués agradat poder tenir un acord unànim, no, en la aprovació d'aquest protocol i escolta Álvaro, a mi també m'hagués agradat, però és que crec que no ho aconseguirem mai i més tornant-vos a sentir a vosaltres dos, no, a PP i Vox avui per segona vegada parlant d'aquest tema avui en aquesta tertúlia, crec que no ho aconseguirem mai perquè partim d'un punt d'inici ja extremadament diferent. Per tant, no, on vosaltres hi veieu política o on vosaltres hi veieu ideologia, crec que nosaltres hi veiem posar blanc sobre negre a una de les grans problemàtiques que està vivint aquesta societat actual, que és el masclisme, i que, segons interpreto jo, i això és opinió 100% personal, el feminicidi, un feminicidi és o sigui, portar el masclisme al màxim. I molt segurament podem parlar de feminicidis o quan parlem de feminicidis que es poden comptabilitzar és el que ens donen eines per poder parlar de masclisme en termes generals, per tant no ens posarem mai d'acord, crec, i per tant, o sigui, crec que podem parlar totes les vegades que vulgueu, deies tu també, no, Álvaro, doncs un dia portem tot de dades i tot de números i en parlem, en podem parlar evidentment i en parlem les vegades que faci falta, però és que no ens posarem mai d'acord pel que estem veient. De fet, jo ho vaig explicar en el ple també i em faig una menció superràpida, aquest protocol que nosaltres presentem doncs l'inventem. No és, no?, que un dia hem caigut d'un arbre i diem, ostres, anem a fer un protocol de feminicidis i ens inventarem una definició de feminicidis. No hem fet absolutament per res del món això. El que hem fet és agafar el que recullen diverses lleis que parlen sobre violència contra les dones i que tenen una definició de feminicidi, que el descriuen com aquell assassinat i homicidi de dones per raó de gènere, les induïcions al suïcidi, el suïcidi és a conseqüència de la pressió i violència exercida cap a la dona. Ho tenim definit i, per tant, el que fem és agafar aquesta definició i traslladar-la a casa nostra, establir tots aquells mecanismes d'actuació en l'hipotètic cas que hi hagués un feminicidi a la nostra ciutat. I hi ha un tema que jo crec que a vosaltres us preocupa i ocupa molt i que feu veure que a nosaltres no ens preocupa ni ens ocupa i és absolutament en direcció contrària, que és aquest concepte de la família, no? Sembla que quan nosaltres parlem de masclisme estem anant en contra d'aquest concepte de la família. No és per res del món això, és que jo crec que justament fins i tot al contrari, perquè si us llegiu aquest protocol, just després d'aquesta definició de feminicidis, es fa com un llistat de feminicidis vinculats, no?, d'àmbits on es poden produir aquests feminicidis. De fet, el primer que es descriu justament aquest concepte de violència vicària, no? Aquest concepte de fer mal a una persona propera a la dona per fer encara més mal a la dona. Per tant, aquí estem, aquí entraria tot també aquest àmbit de la família. Per tant, no sé, crec que segurament esteu polititzant molt més vosaltres aquest concepte de feminicidi que no pas nosaltres. I de fet, i acabo amb això, el Marco feia referència a una frase que va dir l'Estrella en el ple, que jo me la vaig apuntar i em pensava que no l'havia entès, i ara he vist que sí que la vaig entendre tal i com era, que és que quan parlem de feminicidis és que hi ha més feminicidis. A mi això em sembla una fal·làcia, o sigui, extrema. Hi ha feminicidis, i parlant d'aquests feminicidis aconseguim que tota la societat entengui que estem immersos en una societat que no para de criminalitzar la dona, i sí, pel simple fet de ser dona.
Alvaro, amb aquest tema, justament, el Marco, al qual al principi ha dit unes coses que nosaltres havíem dit i després ha matitzat, perquè ha allargat la frase, i li agraeixo perquè jo no havia dit el que ell deia en un principi, sinó el que després ha dit. Però feia el tema que bueno, li sonava pues, no sé, molt, molt, molt alarmant que nosaltres, o que una persona del nostre grup hagués dit en el ple que correlacionara el número de maltractament, no? De casos de maltractament amb el tema de la ideologia de gènere que es fa des de la política. No? He entès això, més o menys. O sigui que quan més es parla d'aquest tema públicament, més feminicidis hi ha, no? És el que vas dir, és el que has dit, que nosaltres vam dir al ple.
Mira, jo tinc apuntada la frase. Sí, com més en parlem, més pugen els números.
Vale, però és referit a això, no? Entenc? És referit a això. Que quan més en parlem, més casos de violència de gènere hi ha, no?
Bueno, no,
això no ho heu dit vosaltres.
Cap dels dos vam dir aquesta frase, va ser la regió del teu grup.
Dic que vosaltres
no?
Es referiu a això, que nosaltres vam dir això al ple.
Sí, sí, sí.
Vale. És per no malinterpretar res, eh? Però, seguidament, has dit que en els últims anys s'han doblat el número de casos a Sant Cugat. Que és, en els últims anys, quan més parlem d'aquestes qüestions.
De persones ateses.
Per tant, tu dius que nosaltres diem una bajanada, però després no. Dius que les coses van per aquest camí perquè és la realitat. No, ho has dit tu. No estic manipulant res. Sí, no estic manipulant res.
Si vols,
dit, en els últims anys...
Un moment.
En els últims anys es parla més d'això que en els altres 10 anteriors, per exemple, en els últims 3 o 4 anys?
I en els últims anys s'han registrado más. Claro que s'han registrado más.
Vale.
Si
entonces,
antes no se registraba...
¿En qué hemos mentido en el pleno, entonces?
Porque ustedes correlacionan el hecho...
El significado es... Sí, porque fue correlativo, porque son dadas. Una altra cosa és que una cosa sigui conseqüència de l'altra. Vale? Això és un altre tema. Això és un altre tema. Vale. Tu creus que ho dèiem en aquests termes, però nosaltres això no ho hem dit. Però que ara mateix també et dic que és curiós i que s'hauria d'estudiar, també és una qüestió que s'hauria de saber quin és l'origen d'aquesta correlació o d'aquestes dades paral·leles. Espera, després ho dius, perdona. Però clar, és que em dius que diem bajanades, però després resulta que les dades són aquestes. No sé, vale? Podem estar d'acord o no amb el tema de la causa d'això, però que això ho vam dir i és així, tal qual. O sigui, per tant, l'Estrella no deia res que no fos veritat. Vale. I amb el tema de... Que decimos, comentaves tu, que decimos que no existen los feminicidios. Bueno, és un tema conceptual. Jo creo, i l'he dit al inicio, que tenemos que tender... Decía Esther que así será imposible tener un acuerdo. Bueno, pues sí, en este plan será imposible. En este plan será imposible. Pero de las 20 cosas que se dicen en este tipo de manifiestos, nosotros hay varias con las que no estamos de acuerdo. Yo no digo que sean 19, ¿vale? Digo que a lo mejor son 5 o 6, porque miras el documento y empiezas a decir, bueno, estoy de acuerdo, en esto no, porque va más allá de lo que yo creo que tendría que ser. No, sí, no. Y hay tres cosas con las que no estamos de acuerdo. Y es lo que decimos. Si esas tres cosas no se ponen, estos manifiestos siguen teniendo la misma efectividad. Son manifestaciones... Sí. Otra cosa es que después tú opines que hay que ir mucho más allá. Como yo puedo opinar que hay que ir mucho más allá en otras cosas. En temas de educación, en temas de deportes, no lo sé, en cualquier ámbito que se gestiona desde una administración pública. Pero si queremos que tengan efectividad de verdad, seguro que de cara a la población tienen más efectividad si están suscritas por el 100% de los partidos que si no lo están. Y aquello reduce, a lo mejor puedes pensar que no estar de acuerdo con esas tres cosas de las 20 reduce la carga conceptual del tema en un 50%, no en un 3%, no lo sé, ¿sabes? A lo mejor lo opinas, pero creo que hay que intentar, yo creo que no es así, ¿eh? Pero yo creo que hay que intentar acordar de cara a la ciudadanía cosas como hemos hecho en otros temas, ¿sabes? Que es cuando verdaderamente la gente se da cuenta de, coño, y todos los partidos lo dicen, es porque hay que ir por esto también. Hay un acuerdo unánime, menos mal, ¿sabes? Y estamos reduciendo a lo mejor en tres cosas aquello. Es lo que he dicho, ¿y que tenemos que tender a esto? Sí, lo sigo pensando. ¿Que desde el otro lado, desde otros partidos, se piensa que no, porque con estas tres cosas son irrenunciables? Bueno, pues oye, para nosotros es irrenunciable no ponerlas. Entonces, pero no se nos eche la culpa a nosotros. Y desde luego, y en esto voy a estar en desacuerdo contigo, ¿eh? Que nosotros no podamos decirlo en un ámbito público, que es lo que has dicho tú, ya me parece alarmante, no, lo siguiente. Ya, porque si nosotros no podemos decir lo que pensamos, porque vaya en contra de lo que tú piensas, ¿no? En estos temas, que tampoco decimos ninguna barbaridad, ¿vale? Son temas conceptuales, porque de hecho, cualquiera de los que está de las personas que están militando en nuestro partido, yo creo que suscribe o está de acuerdo con que hay que defender todos estos derechos o que hay que evitar todos estos maltratos, etcétera, etcétera. Con lo cual, no, en realidad no estamos alejados ideológicamente, estamos alejados ideológicamente de los conceptos que creemos que van más allá en explicaciones de los fenómenos. Y ya está, pero estoy seguro que te encuentras, que tú sufres una situación de estas características y cualquier persona de nuestro lado te defendería. Estoy convencido.
Graciela, després Roc i Susana. Marco, perdó.
Bueno, por partes. Yo no dije que no se pudiera decir. Dije que hay responsabilidad en las cosas que decimos en el espacio público. Eso fue lo que dije. Lo segundo, que las posiciones que tenemos, quienes creemos que es importante utilizar los términos, como puede ser feminicidio u otros, o violencia machista, que no es maltrato, sino violencia, es algo que creemos, pero la posición de ustedes son hechos, también es un poco así, ¿no? O sea, es decir, aquí todos estamos porque creemos algo. Y lo que tú dices no es que sea, sino que también lo crees. Entonces, un poco ahí de... no es que lo nuestro sea ideología y lo de ustedes sean datos, ¿no? Es decir, estamos más o menos en el mismo plano de cómo se entienden los datos. Tú decías, y creo que esta parte es importante... Desde que se habla más de violencia, hay más agresiones. Eso es lo que dicen ustedes y que no tenemos manera de explicarlo si no es por eso. Lo que los datos dicen es que mientras más hablamos de la violencia que existe, hay más denuncias y se registra mejor. Uh-huh. Eso significa que antes no existiera. Uh-huh. En este país, en el territorio español, hasta 1983, la violencia entre dos personas que están en pareja era un atenuante para esa violencia. Entonces, esa violencia no existía, esa no se registraba. ¿Es verdad que no existía esa violencia o simplemente que no se registraba?
Estoy de acuerdo.
Vale, entonces, mientras más hablamos, hay más casos. Claro, hay más casos registrados. Los casos existen, se hablen de ellos o no. Y me parece una falacia y me parece peligroso para el diálogo común negar la existencia de esos casos porque no se hablan de ellos. Y es lo mismo de hablar del feminicidio. Que no usemos la palabra feminicidio si decimos...
homicidio.
Asesinatos de mujeres a manos de personas que las asesinan por... son mujeres. Eso no hace que deje de haber feminicidio. Simplemente hace que no podamos atenderlos de la manera correcta.
Porque eso es bien ver la definición
es
feminicidio.
Es un feminicidio. Claro. Justo eso es un feminicidio.
Claro. Pero como no puedo, ¿no? O sea, entonces estamos hay que quitar esa palabra, pero hay que hablar de otras cosas. Y yo creo que no hay que hablar de otras cosas. Porque, a ver, esto yo creo que un poco lo tenemos ya muy, muy, muy claro, ¿no? O sea, lo que no se nombra no existe, en el sentido de que no se puede atender, no se puede registrar, no se pueden hacer protocolos, no se puede acompañar, y hay una violencia clara. Y no pasa solamente con la violencia, pasa en un montón de temas. Es decir, yo a mí me parecería extrañísimo, y que estoy segura que usted no se sentaría aquí a decir que no tiene que haber un protocolo específico para cáncer de mama, porque es que cáncer lo sufre cualquiera. ¿Por qué no? Porque son cosas específicas. ¿Qué pasa? No, ¿qué pasa?
Por favor.
¿Qué pasa? No es algo que pasa mayoritariamente a las mujeres.
Me decís a mí que yo hacía demagogia antes, ¿eh?
No, o sea, caray, es que, hombre, es la misma tipo de demagogia. No. Porque la realidad es que hay condicionamientos específicos de la violencia contra las mujeres que hay que reconocer que son temas específicos.
Ya los reconocemos, evidentemente.
No, evidentemente no, porque sí, sí, nos dice que no hay que ir demasiado para allá, porque si se habla de feminicidio es demasiado y hay que hablar de que de violencia machista. Si no hubiera, pero no hay si violencia no machista en el extremo.
Si no hubiera definición, si no hubiera esa definición de feminicidio, entonces de repente estaríamos de acuerdo en todo en lo que hay que hacer.
Usted dígame, porque claro, según si el feminicidio existe.
Punto es ese, nos olvidamos de las definiciones y nos ponemos a defender a las mujeres, todos, mismas armas.
Nosotros defendemos a las mujeres.
El que passa és que no estic d'acord en titllar les coses d'algunes maneres. No és que li tingui por.
Ens hem de transmetre en paraules, vull dir, les paraules tenen un significat, sí, i el que tu estàs dient és que estàs acceptant el significat del que t'està dient, però no la paraula, per què? Perquè es lletja, queda malament, perquè no acabo d'entendre per què no acceptes la paraula. És el mateix, perdona, m'he colat.
Sí.
Perquè és el mateix que has dit, en la primera intervenció has dit, estem a favor de les dones contra la violència masclista, però estem en contra del feminicidi. És que és el mateix.
Però
per què? Primer dius dones, no estic a favor, d'una persona que té pits i estàs dient, estem a favor de les dones contra la violència masclista. Violència masclista, dones, tu mateix has fet el lligam, l'has fet tu? Vull dir, sí, per què després amb la mateixa frase dius, però estic en contra del feminicidi?
No, perquè vosaltres dieu que això és pel fet de ser dones.
Però és clar, tu has dit dones contra la violència masclista. Estic a favor de les dones contra la violència masclista.
No, de les dones.
Has dit dones.
Estic a favor de lluitar contra la violència masclista.
No, has dit les dones contra la violència masclista. Perquè la violència masclista és contra les dones, no contra tu. És contra les dones, no contra un home.
Mascle, femella.
Exacte. Contra les dones. Llavors, per què després estàs en contra? És que no acabo d'entendre.
Estic en contra que es digui que és pel fet de ser dones. Ja t'ho estic explicant, perquè no crec que sigui
per
això.
Però estàs a favor de protegir les dones contra la violència masclista. Com vius amb aquesta contradicció?
No és una contradicció.
Oi, tant que sí.
No és una contradicció.
És estrany, perquè...
És una mica estrany, estàs fent en contra.
Tu pots pensar que sigui estrany.
No, jo crec que qualsevol que t'escolti.
I jo no diré que no, és el meu pensament, jo no diré que no, però contradictori no és.
Bueno, hablando de datos, ¿cuántos hombres se sienten representados en ser víctimas de violència machista? ¿Tienes el dato? Perdona.
No, és que no hay datos.
Yo sí tengo el dato de las mujeres, que son el 79.3% de las mujeres han sido víctimas de violencia machista.
Vale, perfecto. Ahora te pregunto yo. ¿Cuántos casos de violencia hacia los hombres hay?
Claro, pero hay muchos casos de violencia contra los hombres, muchos casos de violencia contra las mujeres. El punto es...
¿Sabes el número o no?
No, no es el número.
Vale. Pero no
es que no lo hay, número, porque no se estudia.
Pero, Álvaro, por favor, o sea, ¿a cuántos hombres... ¿A cuántos hombres cuando se les asesina?
Es que tampoco quiero ir a la violencia contra los hombres. No quiero ir a eso.
Claro, porque...
O sea, para mí el protagonista es la violencia contra las mujeres.
Por supuesto.
Vale. Entonces,
y tú dices que no es específica hacia las mujeres.
No, yo no digo que no sea específica hacia las mujeres.
No, sí que lo he dicho.
Un momento. No entendamos lo que
no es por su condición de mujer.
Exactamente.
Vale.
No es por el simple hecho de ser mujeres.
No es por su rol social, no es por los roles de género, no es por la relación de poder entre los hombres y las mujeres, no es...
Relación de poder. Yo creo que hay un componente, y eso te lo voy a decir, que hay un componente sentimental, evidente.
¿Qué vuol dir un component sentimental?
Sentimental vol dir que sí, que en muchos de los casos de violència contra la mujer...
Bàsicament, és que jo estic alucinant.
Pues, oye, perdona, no alucines tanto porque hay mucha gente ahí fuera que piensa como yo y somos muchos, ¿eh? No somos cuatro gatos locos.
Seguro que no.
Entonces, yo alucino por otras cosas también y tampoco me pongo a hablar en estos términos de que alucino con las chorradas que decís, no lo digo así.
No he dicho eso, ¿eh?
Ya, pero estás queriendo
con estas situaciones.
Ya, bueno, sí, pero hay que tener un poquito de respeto con lo que opinan los demás y lo estoy teniendo yo con lo que opináis vosotros y no digo que no hago ver como si fueran tonterías porque creo que estáis muy concienciados con este tema y lo respeto, ¿vale? Pero yo lo opino de otra manera, también pido que se me respete, ¿no? Y que no se vea como una locura, porque precisamente en lo que estamos, en lo principal, que es defender a las mujeres, estamos de acuerdo. Entonces es lo que he dicho desde el principio, ¿vale? Entonces, caray, no por las definiciones estas, nos tenemos que poner que yo soy un radical antidefensa de las mujeres y
nadie
tal.
Ha dicho
pero,
esto,
ya, pero en el discurso, huele un poquito
lo dices
esto,
tú, no, nadie lo ha dicho.
Ya, pero,
esto, ¿eh?
Ya, pero no. se percibe.
No, no,
se percibe.
No.
Pero hay que decir que cuando. Bueno, no sé qué iba a decir ya, pero.
Bueno, no, eso.
Deixem que parli al Marco, que está esperando molt educadamente y está demandant pas.
Sí, a mi ja creo que al final que el, o sigui, era un tema que és prou gros i ens hem quedat en un debat terminològic per posar una mica de context, no? O sigui, som diverses forces polítiques, crec que és bo que la grandíssima majoria de forces polítiques d'aquest país i de bona part del món doncs estan a favor d'erradicar la violència masclista, estan a favor d'interpretar o interpreten les violències masclistes dins d'un context patriarcal, perquè entenen que hi ha una situació sistemàtica de violència cap a les dones que acaba degenerant en la pitjor dels casos, que és un feminicidi. I jo crec que el debat que estem tenint aquí al voltant de l'Àlvaro i de més, que després és una mica significatiu que passin aquestes coses quan parlem d'aquestes qüestions, i jo diria a l'Àlvaro que si els homes no entenem el que està passant, doncs, en part som part del problema. I jo crec que hi ha d'haver-hi un exercici també doncs, per part del conjunt de la ciutat, però també per part nostra, d'intentar interpretar una mica millor aquests fenòmens, penso. I quan dius que estem lluny, esteu lluny conceptualment d'aquesta qüestió, tot i que hem afilat molt prim i crec que, si en realitat si t'hi poses no estem tan lluny, crec que hi ha més partidisme que ideologia en aquesta cosa, és perquè segons quins estaments, quins partits, quins sectors polítics no volen renunciar als privilegis que els aporta un sistema de valors patriarcal i en aquest sentit on els homes manen molt més que les dones a tots nivells. I per tant jo crec que aquí és la principal contradicció que fa que algunes forces polítiques o siguin tan reticents a fer aquests petits avenços que són bastant lògics en el moment que tu has entès que la violència contra les dones és sistemàtica, que generalment es dona d'homes cap a dones i per tant en el pitjor dels casos és que els homes maten dones, doncs és bastant habitual parlar de feminicidi. O sigui, és un silogisme quasi, és una correlació lògica quasi argumental. Jo crec que és una cosa com molt bàsica i em quedaria amb el fet de que cada cop tenim més eines, que és veritat que no, que és una situació que no s'atura només amb aquestes eines, cal molta més conscienciació, les dades és veritat que augmenten, però també per un fet de visibilització d'aquestes violències i, evidentment, doncs cal posar-hi més i més i més recursos.
Molt bé. José Manuel Arias, de Vox.
Sí. Bueno, aquí s'ha discutido sobre... Si es que se habla y hay más casos y entonces se habla... Bueno, aquí yo creo que la conclusión es que hay más casos, los casos van creciendo, entonces nos debemos plantear por qué. Vayamos a los motivos y uno pues puede ser que la legislación actual pues ha fallado. Entonces quizás no... Y este protocolo, como bien ha dicho... está inspirado en la legislación actual, obviamente. Después hemos hablado de... Yo creo que se ha hablado de las palabras, de la semántica, mucho, o sea... El núcleo es que creo que estamos todos de acuerdo, vamos, es erradicar la violencia contra la mujer. Yo creo que, bueno, no sé, creo que estamos todos de acuerdo en eso. Entonces... Yo creo que aquí nos hemos ensarzado en discutir términos ideológicos, muchos de ellos, porque las palabras sí que son importantes a veces, y debemos ir a, si queremos que haya un consenso, que no lo habrá, yo creo que no, pero deberíamos ir pues a lo importante, que es acabar con erradicar esta problemática y dejarnos pues de discutir de semánticas, de quién ha sido el culpable, quién no.
Molt bé, encarem ja la recta final. Precisament dilluns arriba el Dia Internacional d'Eliminació de la Violència contra la Dona. Aquest dilluns hi ha diferents actes i un d'ells, per exemple, és esportiu, el que organitza el Sant Cugat de Futbol, on ja fa moltes edicions, integren dos equips amb jugadors i jugadores i és una manera de visibilitzar i també l'esport ajuda d'aquesta manera. També hi haurà molts actes aquí a Sant Cugat el dilluns. I res, per acabar molt, molt breument, avui hem parlat molt de semàntica, de lèxic, de paraules. M'agradaria que finalment diguéssiu aquest dilluns què espereu de la ciutadania, què espereu d'aquest dia molt ràpidament. Obrim, anem contra rellotge, algun adjectiu, alguna paraula molt concreta?
Bueno, faig una frase molt curta, perquè clar, això m'ha agafat una mica d'imprevist, però jo espero que aquest proper dilluns 25 de novembre fem una mica un pas endavant a nivell de conscienciació sobre aquesta temàtica, no només amb aquestes activitats que tenim plantejades, sinó que espero que acabem construint entorns de debat i reflexió perquè ens ajudin fins i tot a acostar posicions.
Molt bé, Susana?
Jo he de dir que nosaltres a Valdoreig també fem un acte a la nau, perquè és que com has dit Valdoreig, Sant Cugat, Valdoreig, que és la situació de les dones d'Afganistan, que sobretot aquí és veritat que estem patint la violència, però mai com la comparació en aquella. I disculpar-me amb l'Àlvaro si realment... No, vull dir, quan he dit això és perquè em sorprèn compartir com el PP estigui en contra d'una cosa d'aquesta.
Àlvaro.
Bé, jo també. Doncs el dilluns em sumo aquests desitjos de que el dilluns sigui una jornada en la qual s'avanci en la conscienciació d'aquests temes. Ja hem deixat clar nosaltres les nostres postures en aquest clar. Però jo crec que hi ha una qüestió nuclear, no? Ara no és moment tampoc de fer servir aquesta paraula pel que està passant al món, però sí que la qüestió nuclear és la defensa o la defensa de les dones contra la violència masclista. I és amb el que estem d'acord.
Marco.
Doncs res, espero que segueixi augmentant el compromís contra la violència masclista i que també hi hagi una resposta organitzada, social i política.
Graciela?
Bueno, eso sí, ¿no? Yo esperaría un diálogo desde un lugar de compromiso y una visibilización y acompañamiento frente a una vida libre de violencia.
¿Y para acabar, José Manuel?
Vale. Bueno, yo más que un día, yo creo que esto se debe trabajar cada día e ir al núcleo del problema, que es la violència contra les mujeres.
Molt bé, queda dit, ho hem escoltat abastament. Nosaltres posem el punt final a aquesta tertúlia política. Gràcies a tots per assistir. Recordeu que la informació continua amb el butlletí horari i la segona hora del magazín Faves Comptades amb Carme Reverter. Que acabin de passar un molt bon dimecres. Adéu-siau.
Volaremos sagradas de bajo consumo, devoradores de libros de bolsillo literalmente. La rosca desgastada del beso del tornillo, instalados en un tiempo variable. Hablar por hablar, hablar por hablar, no hablaremos más, no hablaremos más.
Dividimos retóricos.
Notícies en xarxa.